La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu d'on va sortir el xupa-xups? Si per alguna cosa som famosos els habitants de la península, és per posar pals a les coses, al futbolí, a la fregona. Així que Enric Bernat, net d'un empresari dedicat a la confiteria, va crear el seu propi negoci i el 1950 va fundar una fàbrica de confits anomenada Productes Bernat. Va estar vinculat a aquesta societat especialitzada en l'elaboració de confits fins al 1954, que l'empresari Domingo Bassanes li va proposar fer-se càrrec del grup Granja Astúries, dedicat a la producció de productes relacionats amb la poma. El 1958 va introduir el primer caramel rodó amb bastonet en el mercat espanyol de la marca Xupa Xups, que va fabricar precisament aquí, a la Granja Astúries. Aquest caramel, originalment, només tenia 7 gustos diferents identificats amb vistosos embolcalls i, per diferenciar-se dels competidors, es comercialitzava a una pesseta a la unitat. Amb la vista posada als mercats exteriors, el producte necessitava un nou disseny d'embolcall i un nou logotip, així que van demanar-li per una tarifa milionària Salvador Dalí, que aquest disseny va ser sobretot un èxit, ja que encara perdura avui en dia. Finalment, i a manera de curiositat, podem dir que la primera publicitat va ser el logotip amb l'eslògan «És rodó i dura molt, xupa-xups». L'èxit d'aquest eslògan va fer que el verb castellà «xupar, llepar» s'incorporés al nom del producte, que inicialment era només «xups». Comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és... Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat, no hi ha res...
Si us agraden els fogons, si us agrada la pagesia, si us agrada menjar, beure, gaudir, disfrutar, aquest és el vostre programa. Després d'un sabies que hem anat a veure, anirem a veure quina és la melmelada favorita dels catalans. Després, les tècniques culinàries. Seguirem amb la guia Virgínies de la cuina catalana. I el reportatge d'avui ens anem cap a les Lloses, al Ripollès. Sí, sí, perquè hi ha dues germanes amb una empenta desbordant. I acabarem, com no, amb una sobretaula ben excel·lent. Què? Ens hi posem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Gambec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I amb aquesta sintonia tan dolça, avui anirem a buscar una dona molt dolça. Doctora Folch, bon dia!
Bon dia, Pep, com anem?
Et truquem avui des d'aquí de la Fonda de Catalunya Ràdio perquè, com que ja sabem que tu has fet un llibre molt xulo, jo no sé si em parles de melmelades, però aquesta secció va de melmelades. I et volíem preguntar de què té gust la melmelada més bona de la doctora Folch.
A mi la que m'agrada més és la de Barcock.
Home.
És una debilitat, és la meva debilitat. Jo crec que és una de les que més es ven, eh?
Sí?
Jo crec que és una de les que més es ven, perquè a mi, quan la vaig agafar, ja està esgotada.
Jo l'altre dia pensava, mira, aquí a la Fonda, sí, i anàvem discutint amb en Dani Jiménez, i jo pensava que era la de préssec, potser, però clar, tot...
No!
De...
No? Ah, no, és un pèl·li més àcida, jo trobo, no? I aquest punt d'acidesa és allò que et desperta una mica, no? També m'agrada molt la de figa, també t'ho he de dir.
També, no? Escolta, i amb què te la menges, la melmelada del Barcock, doctora Folch?
Doncs amb alguna torradeta. De tant en tant, eh? També és veritat que no me la menjo cada dia. Però sí que sempre n'hi ha a casa. Doncs me la menjo amb torradetes o me la poso amb un iogurt natural.
Ah, bé.
I m'encanta. I llavors ho barrejo tot i la veritat és que és un bon esmorzar. Mira, fas una part de dolç per ensucrar el dia, com dius tu.
Exacte, perquè, escolta'm, tot i que a vegades hàgim de vigilar, doctora, allò, una miqueta, no? Una miqueta també va bé, no? Gaudir de la vida.
Mira, com sempre, dins d'una dieta variada i moderada en quantitats, doncs es pot menjar de tot. Per tant, intentem reduir, com sempre, els greixos, els dolços i la sal, però reduir no vol dir eliminar. Per tant, de tant en tant, absolutament no passa res. I més que tenim bona salut.
Escolta, com va el llibre, aquest llibre que han tret per aquest últim?
Els mites de l'alimentació.
Cent mites, no?
100 mites de l'alimentació. Sí, està... Bueno, la veritat és que està tenint molt bon resultat i bueno, la prova és que va sortint per alguns llocs i bueno, jo estic molt contenta perquè la veritat és que podríem fer 100 més, eh?
Clar.
És a dir, que quan estàs fent el llibre del 100, dius, ostres, però si de debò que en podríem fer un altre de llibre. La veritat és que a mi em feia molta il·lusió, ja tenia un llibre en el que posava tot de mites i era la part que va tenir més èxit i a partir d'aquí vam dir, d'aquesta part es pot fer un llibre i mira, ha sortit el llibre dels 100 mites de l'alimentació.
Clar, és que algun dia serà el 100 més 100 mites de l'alimentació perquè no parem, eh? És a dir, els humans som d'aquelles persones que necessitem a vegades que ens donguin, no?, les coses bones i fetes, no?, que ens donguin moltes dietes quan la millor dieta, que és la que tu sempre dius, és aquella que és no facis una dieta, sinó canvi, fes un estil de vida que duri per sempre, no?
Exacte. Jo ho dic moltes vegades també, Pep. Dieta, de fet, vol dir estil de vida. Per tant, estil de vida vol dir menjar moderació, fer més exercici del que fem, almenys intentem caminar totes les vegades que puguem o pujar i baixar escales, mastegar bé i assaborir els aliments. És a dir, a mi m'agrada fins i tot ensumar els aliments. Ensumar l'olor aquella i després tu menges, tu mastegues bé. És tot un ritual, menjar bé. Per
Home.
Tant...
Clar. I a més, doctor Folch, si quan és menjar bé estem amb la teva companyia, que ens vas explicant tots els ets i uts de l'alimentació, encara més, tu.
Sí, però amb alegria, eh?
Amb alegria. sempre.
No allò de, oh, quins ressentiments que tenim per menjar. No, disfrutem-ho. Quan estem menjant, disfrutem-ho. I després, compensar. Ja està. Tot doncs... el truqui està en compensar.
Doncs ja compensarem. Compensarem amb una bona sobretaula i una bona caminada, si et sembla.
Perfecte. Em sembla perfecte, quan vulguis.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu.
Vinga, moltes gràcies. Salutacions.
La Fonda, amb Pep Noguer.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
Jordi Ferrés, bon dia.
Bon dia, Pep, com estàs?
Jordi Ferrés, el nostre pastisser de confiança i xocolater, que ens porta taules i taules i taules de bombons a la Fonda de Catalunya Ràdio, que en Dani Jiménez el tenim aquí, que, bueno, Déu-n'hi-do, es va menjant els bombons. Escolta'm, ja que parlem de bombons, avui, si et sembla, podríem parlar de motlles, no? Perquè quants motlles tens tu a la pastisseria o a casa?
Ostres, doncs seria incapaç de comptabilitzar-los, però jo crec que entre 800 i 1.000.
Apa, vinga, va. No ets una mica exagerat?
No pas, Pep, no pas. Pensa que per fer motllos, per fer pastisseries, necessiten multitud de motllos. Tant de silicona, tant de policarbonat o d'acer inoxidable.
A veure, ja, primer de tot, per fer bombons, com han de ser aquests motlles?
Mira, antigament els motlles eren de metall, Pep, eren de diferents metalls, de ferro, eren d'alumini, perquè pesessin més. Al final les treballaven amb unes premses i podien agafar la forma de la matriu amb la que es trucalaven o s'imprimien, no? Tot això ha anat canviant amb l'entrada del plàstic i dels diferents tipus de plàstics. Avui en dia fem servir els motllos de policarbonat. El policarbonat és un plàstic que va molt bé perquè no té quasi gens de poro i l'acabat del bombó és superbrillant, no? El que busquem a vegades als xocolaters és donar el màxim partit i brillantor als bombons.
Els que va molt bé són aquests de silicona que permeten la calor i no generen, diguem-ne, res pel medi ambient, no?
Sí, aquests de silicona van bé. El que passa que els de bombons no anirien tan bé, perquè necessitem que faci una contracció, la xocolata es faci més petita.
Aquests ens van bé, diguem-ne, per fer qualsevol tipus de pastissos, de fer tartaletes, etc etc.
Exacte, sí, són molt versàtils. Podem coure des d'un pa de pessic al forn, una magdalena, o inclús podem posar-hi semifreds, musos, o muntar-hi un pastís.
Clar, perquè després, a més, això és el que veig ara últimament, no?, que s'ha posat molt de moda els últims any i mig, que és fer aquesta, diguem, aquesta mena de mousse gelada de pastissos, congelar-la, i llavors feu aquests banys que el pastís ens queda allà amb unes aigües, no?
Sí, sí, actualment hi ha multitud de tècniques que s'utilitzen, diguem que el que fem és glacejar el pastís, aquest semifred congelat, i queden absolutament guapíssimes, no? Pensa que també que hi ha multitud de motllos en forma de fruites, no? Llimones, maduixes, i la veritat és que podem fer de tot avui en dia amb aquests motllos de silicona.
Escolta'm, els que sí que han passat, diguem-ne, a la història són aquells motllos que fèiem servir quan tu i jo estudiàvem, no? De llautó, no? Que s'oxidaven, que els havies d'engreixar.
Sí, sí, exacte. Tot això amb el pas del temps i amb les noves tecnologies i nous materials ha quedat, diguem, guardat en un armari. El que no hem parlat són els motllos de metall, eh? Per exemple, per fer els típics plum cakes, per fer, diguem, pastissos rodons, no?, de motllo, tortades de pa de pessic, eh? Tots aquests es segueixen utilitzant, i molt, eh?
I també d'acer inoxidable i de pírex.
Exacte, sí, sí. El pírex, per això, ostres, no m'agrada treballar-lo gaire perquè no puc controlar massa la calor de dintre del motllo. No, diguem que aguanta massa la temperatura, eh?
Però per fer un flam d'aquells grossos, aquells que poses al mig de la taula, no diguis, Jordi.
Sí, sí, aquells sí, aquells estarien bé, eh?
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim aquí la gran guia Virgínies de la cuina catalana. Molt bé, Dani, avui n'hi ha hagut una que l'has desafinat una mica, pot ser? Sí, no, he sigut jo, sóc jo. Xiqueta Vinaròs, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ja ho veus que estem aquí, sona la música, la sintonia, però com que la fem en directe, saps allò, tinc en Dani Jiménez aquí a la peixera, que ell va tocant. Escolta'm, la setmana passada em va agradar molt el restaurant que ens vas portar, però avui baixes una miqueta més avall i anem fins a Sant Carles de la Ràpita, no?
Sí, sí, ja me vaig arrimant cap a casa, m'haig arrimant, ja estic cada vegada més a prop de casa i us volia portar fins a Sant Carles. No a Sant Carles només, sinó just davant de la Badia dels Alfacs.
Ep. I cap on tenim avui? A veure. Doncs
pues al restaurant de també un bon amic, que és l'Albert Guzmán. I diràs per què l'Albert Guzmán. A la Ràpita es menja molt bé a molts puestos. Jo no me'n saltaria cap dels que hi ha en tot el litoral ni a l'interior. Però el que sí que m'agrada l'Albert Guzmán és el seu plantejament. Sense dir-ho, l'Albert està fent una cuina slow, una cuina quilòmetre zero, perquè utilitza els productes de molt a prop de casa. Per exemple, trobaràs els musclos que els fan un forn a la brasa, trobaràs els llagostins de la Ràpita i veuràs gamba roja, però aquesta gamba roja també és de la poqueta que se'n trau al port de la Ràpita. Tècniques modernes en producte d'aquí, i un dels plats que també m'agrada molt és com cuina el cranc blau. El cranc blau és una de les plagues que tenim últimament al Delta, doncs què millor manera que atacar-lo que d'esta manera, no?, que menjant molt.
Clar, perquè el cranc blau, és, culinàriament, diguem-ne, és bo, no? El que passa que, clar, no és d'aquí i és una cosa importada.
És importada, però, escolta, és sabrosíssim. No només per fer fumets, ja t'he dit, un bon chili crab o un curri de cranc o acabat en un arròs, deixar un sabor delicat i molt potent. Ara, això sí, també t'aviso, quan se cuina deixa de ser blau.
Clar, llavors ja és de color vermell, no, ja?
Sí. Pues mira, l'Albert, juntament amb sa mare, que fa molts anys que estan els dos a la cuina, la seva germana que està fora, mos ofereixen, per exemple, un plat que a mi m'agrada molt, que són el festival d'ostres, que són unes ostres en gingebre i unes textures de mango. Mm. O fot un plat de tomates amb una sardina marinada. El foie amb anguila fumada, que és un clàssic, però clar, és un foie gras, foie del fetge d'ànec del Delta de l'Ebre, i anguila fumada també del Delta de l'Ebre. Vull dir, té sentit, aquí té sentit, no?
Clar, jo estic veient que aquí l'Albert ens està fent una proposta de carta d'aquelles que gairebé ja no es veuen a molts llocs, que és una proposta que potser hi ha 25 entrants, que hi ha 6, 10 o 12 plats de marisc i crustacis, de peixos, poquetes carns, però després també tens tota la tipologia d'arrossos, que és d'aquells llocs que ja no saps què triar i que a vegades vas demanant tantes coses per començar que llavors dius, i ara de segon què, no?
És per anar amb amics, com sempre. És un restaurant per anar a disfrutar. I diria més, n'hi ha molts plats que inclús no es tenia a la carta. Ara acaba la temporada del cabrit, i gasta, per exemple, un cabrit de la Fardasqueta. La Fardasqueta és un productor ecològic que hi ha a la Serra del Montsià. Són un matrimoni de joves molt, molt, molt xiflats, que dic jo, que mantenen un ramat d'unes 700 cabres per tindre la part de muntanya neta i límpia. I només sacrifiquen el cabrit quan per època natural, la cabra apareix, un mes i mig a l'any. I ara està a punt d'acabar la temporada d'este cabrit, que és un cabrit demencial, per provar-lo, Pep.
Doncs escolta, ho farem. Saps què? Mira, després, quan acabem el programa, et truco, em dones el contacte d'aquesta gent i a veure si tenim temps d'anar-hi en aquesta fonda d'estiu. Va, vinga.
Us agradarà.
Apa, siau!
Vinga, adéu!
Gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Doncs sí, avui ens hem enfilat la carretera que va de Ripoll cap a Borredà. Una carretera que no faig molt sovint i, ostres, són aquelles carreteres que m'agraden perquè vas fent quatre curves, vas trobant coses, cases, restaurants, però també cases tancades. Però avui no, avui anem amb una casa molt oberta, una casa que està, escolta'm, sembla un castell perquè s'emmiralla gairebé gran part de la vall, amb dues germanes, que mira, ja les tinc aquí. Imma, què tal?
Hola, bon dia.
Marina, què tal?
Bé, molt bé, bon dia.
Us he canviat el nom, La Marina és la primera i l'Imma la segona. Escolteu, què és Mas el Lladrer?
Doncs mira, Mas el Lladrer jo crec que ara mateix és gairebé, podríem dir, una institució dels làctics, de la llet, de la pastura, el Ripollès. I ara també de la carn.
Escolta'm, sou molt joves vosaltres,
Sí, una mica. No tant del que et penses, però sí, ja ens anem cap als 30 llargs, 30 mig, 30 llargs.
Ja ens anem cap als 30 llargs, escolta'm, no, us veig molt bé. Això potser és la llet, no?, la pell, que deu tenir molta vitamina D o alguna cosa, no?
Mira, nosaltres sempre diem que aquí, la veritat, la nostra família, fins i tot els nostres avis, han sigut molt, molt longeps. L'avi va morir amb 95 anys i sempre tota la vida havia consumit llet. I amb el pare sempre tenim aquesta discussió, afirmació, bàsicament, de que una bona alimentació, al final, sempre t'acaba allargant aquesta, diguéssim, joventut, aquesta energia, durant molts anys, no sé.
Escolteu, vosaltres us vaig conèixer fa molt de temps amb alguna cosa del món del formatge aquí al Ripollès. Després d'això, veig que també comercialitzeu carn, que feu carn i d'això, però hi ha una cosa molt important i és que avui que ens trobem aquí en un dia assolellat, veig que no para de venir gent a buscar directament, no? És a dir, el món d'aquest turisme gastronòmic també us arriba o només és aquell de necessitat que vull anar a buscar una mica de formatge?
No, la gent ve aquí perquè s'ha enterat, no?, del que fem o la venem aquí i té ganes de provar-ho i ve a veure l'entorn i, a més, nosaltres a conèixer-nos, no?, com elaborem el producte i a tastar, sobretot a tastar i a menjar.
Fa 20 anys, què volíeu ser vosaltres quan estudiàveu?
Jo tenia molt clar tota la vida que volia ser mestra. Tota la vida, Des que era molt petita ja tenia els meus ninos i les meves pissarres. I vaig estudiar de mestra, de fet, jo vaig estudiar de mestra.
Vas exercir o no?
Vaig exercir 7 anys. Vaig començar per la privada, després pel departament, i llavors va arribar un punt que m'enviaven massa lluny i ja començava a fer coses aquí a casa i vaig haver de decidir si continuava de mestre o em quedava aquí, i al final vaig decidir quedar-me a casa.
I Lima, què? Volia ser, corredora internacional? Perquè veig per les xarxes que no sé si és que estàs més amb les vaques o més a la muntanya corrent.
Bueno, intento estar més amb les vaques, però quan vaig a córrer també m'agrada anar a veure vaques. Jo sempre faig la broma de dir, me'n vaig a córrer, però jo no vaig a córrer, me'n vaig a veure vaques a la muntanya. I jo sempre també havia dit que volia ser veterinària. I, bueno, jo tinc la sort que puc combinar les dues coses, no? Ser aquí pagès i, a més, fer de veterinària, no?
Veterinària aquí a casa i també fora?
Sí, les dues coses. Intento estar més aquí a casa i apoyar i ajudar en tot el que pugui, però també treballo fora i amb vaques, només faig vaques. Gats, gossos i tot això, no faig res.
Home, però quan tu vas a una casa de pagès, escolta'm, ja que admires una vaca, que a veure què fa i d'això, també, aquí en veiem una colla, no? Escolta, me'ls presenteu o què? A veure, el gat aquell?
Aquell és el taronget. El taronget, llavors tenim la morena, la fosca, que és la més velleta, també tenim el tro, el foc, que no sé on navega, i la Lluny i el Jack, que són els petits. Ah, i el Tom. O sigui, tenim 7 gosses en total tenim.
Déu-n'hi-do, quina família, no?
Masses gossos. Ara, són el comitè de benvinguda, cada vegada que arriba algú, doncs són el comitè de benvinguda. I, de fet, el que acaben buscant és que la gent els hi faci una mica d'atenció, eh? És a dir, es posen aquí perquè els hi rasquem la panxa.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, i el jefe on te'l tenim, el pare, deu ser vendre, no?
El pare és el public relations de casa, eh? El pare, de fet, el que més li agrada és estar de cara al públic, explicar molt el projecte. De fet, el projecte el va iniciar ell i a ell li agrada molt estar doncs, de cara al públic i explicar tot el que fem.
Clar, perquè estem el 2021, però el món del formatge artesà a Catalunya tampoc fa tants anys, no? Llavors, el pare com se li va acudir començar a fer formatges?
El pare se li va acudir quan la seva germana venia a la llet a Ripoll, que tenia una vaqueria a Ripoll, decideixen tancar ells i li diu la seva germana a ell, t'interessa agafar el relleu del negoci? I ell va agafar el relleu del negoci a Ripoll, venia a la llet amb les garrafes de tota la vida, amb les lleteres, al mig de la plaça. Arriba la Unió Europea, Sanitat, li prohibeixen vendre així i s'ha de començar a inventar coses noves per poder treure la llet, no? I comença amb els iogurts, els formatges, els flams, i una mica tot va començar arrel d'això.
Doncs començant a fer flams, començant a fer iogurts i formatges, avui a la Fonda, a Mas del Lladrer, parlarem de molt més que formatges, molt més que cabres i de vaques, perquè encara sembla estrany que hàgim de parlar moltes vegades de que és estrany veure dues noies de la vostra edat visquent tan intensament la pagesia, no? Sembla estrany, no?
Bé, jo crec que ara hi ha un tomb, sobretot pel que fa a les dones, de que moltes vegades ho dèiem, que potser les dones sempre estaven relegades a un segon pla a les explotacions agràries, i ara doncs moltes estem agafant el relleu, és a dir, ens posem a davant. Clar, en el nostre cas, per exemple, som dues noies, és a dir, no hi havia cap germà, i llavors, per tant, som nosaltres les que ens hem de posar davant. I... de fet, el pare sempre havia dit que ell no tenia relleu, no? Que sempre es pensava que nosaltres acabaríem anant a treballar fora. I realment, al final, ens hem quedat a casa i bueno, l'estem burxant, no? Una mica amb coses que volem fer i això. I... Però al final penso que és això. La dona, ara mateix, actualment, i en moltes explotacions, està agafant el relleu i s'està posant al capdavant.
Ara em feu pensar que l'any passat... Guita'l, aquest. Aquest quin és?
Foc.
Foc, què tal, guapo? Em feu pensar que l'any passat a la Fonda, ara justament fa un any a l'estiu, vam anar fins a la zona de Reus, allà amb una bona pagesa d'Avellanes, i ella em deia, la coneixeu perquè em sembla que la teniu l'Ester, de Carroset, em sembla que esteu junts amb algun pagès GPS o companyia que us veia per allà, i ella deia, ostres, a mi cara se'm fa, diu, a mi se'm fa estrany quan vaig allà a vegades amb el tractor i em diuen, te la parco, no? Hosti, tu, aquest punt, diguem-ne, de masclisme que encara hi arriba a haver-hi, no?
Sí, sí. I les generacions noves, cada cop menys, vull dir, o quasi és no existeix, no? Però les generacions més grans que nosaltres és com que has de lluitar molt, no? Tot aquest paper que tens tu i has de demostrar més del que haurien de fer ells. I al final, a vegades, cansa. Cansa, però bueno, has d'estar allà i anar picant.
Clar, ara hi ha una cosa aquí, que jo me'n recordo que quan jo era molt jove, clar, perquè jo en tinc més que vosaltres, quan anaves a la discoteca així i allò... De què fas, a què et dediques? Fer cuiner? Feia una mica de mandra, no? Perquè, clar, no es lligava gaire dient que feies de cuiner. Lligaves molt més dient que eres banquer o així, no? I, en canvi, ara te'n dones compte de l'orgull, no?, de que molta gent és cuinera, molts ens hi dediquem, que jo no sé això, si els programes ens han anat bé o no, aquests programes de gastronomia. Vosaltres, allò, soc pagès, és molt divertit perquè, i és molt maco veure aquest orgull pagès que hi ha avui en dia, no?
A veure, si algú et demana també a què et dediques, si tu dius que ets pagesa o formatgera, vull dir, al final, jo crec que també vas a jugar una mica amb a veure quina cara et posen, eh? Perquè no s'ho creuen, vull dir, també potser físicament no som forçudes, no som d'això, dius, som petitones i quan tu els expliques, no, jo realment m'estic dedicant amb el bestiar, amb els formatges, això, et jugues una mica a mirar a veure quina cara posen, no? Però jo crec que ara mateix estem tornant una mica a l'època de tornar a valorar tots aquests oficis que cada vegada són menys i totes aquestes persones que s'hi dediquen, que jo crec que és més l'experiència que potser el no sé com dir-ho, a l'hora de fer la feina, no? I que, per tant, és una cosa que costa molts anys d'agafar, doncs aquest valor que et dona de que tu per arribar a ser, per exemple, com tu, com arribar a ser en Pep Noguer, són molts anys d'experiència. Per tant, jo penso que quan et presentes com un cuiner, has de sentir-te, bueno, amb una medalla més grossa que el teu pit, que no et pot, no? Jo crec que al final és això.
Bueno, també arribes a una certa edat que tot ho veus d'una altra manera, eh? Jo crec que també aquest any, per exemple, amb tot això del Covid que hem anat passant i que ens costa allò desempallegar-nos, poder veure aquí dalt on esteu vosaltres, anar veient els cotxes i les motos com van passant per aquí, i anar veient-te'ls a venir, la vida es veu molt diferent aquí, eh?
Sí, la vida... I ens ho diuen, eh? Quina sort teniu de viure aquí, això, no? I és veritat que la vida és tranquil·la, sempre hi ha els moments d'agitació, i és el que li dic sempre a la meva germana, a mi m'agrada més estar aquí amb els animals i passar hores aquí que no pas anar a repartir o el que sigui, perquè és com que et tornes a trobar amb la ciutat, no? I en canvi aquí estàs com en un altre món, i sí, aquí s'està molt bé, no us podem queixar de res.
Ima, hem de dir que, Marina, l'Ima ha arribat tard perquè havia badallat una vaca i li estaves donant calostro, no?
Sí, ha badallat la por. A més, és una badalleta i és la primera d'aquí a casa que he inseminat jo, o sigui que em fa una il·lusió tremenda, aquesta badalleta. I bueno, la mare no té bon breguer i l'he hagut d'anar a ajudar a lletar el calostre, perquè és superimportant que mamin el calostre abans de les 8 hores per agafar les defenses.
Clar, dius això del calostre, jo recordo que fa un temps a mi em van dir que anava molt bé per la pell i de fet es comercialitza per al consum humà una mena de calostre que també hi ha fruits vermells, no sé què. Clar, jo no sé això també vosaltres, diguem-ne, és a dir, tu que ho vius amb una experiència com a pagesa, com a veterinària, no?, el calostre, i en canvi després te'l trobes amb una ampolla que deu costar el que deu costar, i dius, això també ara ho farem per vendre amb la gent. Escolta, no sé si hi ha un filon o ho veus massa com un esnobisme del consum.
A veure, antigament la gent agafava el calostre, el bullia i se'l bevia. Era com una llet més espessa i era com, bueno, com un batut, no? I a més porta molta energia, perquè realment és com la primera llet del bedé que l'ha de portar molta energia, això i el greix. Pues no seria una mala idea, tot i que actualment no podem vendre nosaltres el calostre com a consum perquè està prohibit per sanitat, no? Però suposo que amb els tractaments adequats i tot, pues mira, podria ser. Per exemple, un batut per esportistes, no? No.
Mira, vés a saber, no? Potser sí que llavors em tornaria, diguem-ne, a pujar muntanyes jo. Perquè, clar, quin gust té el calostre? L'has tastat o no?
Jo la veritat que no l'he tastat, però ha de ser algú, bueno, la gent ho explica, no?, d'abans que se'l bevia, que era molt dolç, que era com una llet merengada, molt dolç, perquè clar, és que és això, porta molts sucres i molta energia i molt greix, realment és espès com una nata de cuinar.
Marina, aquí hi ha un business, eh? Hauríem de parlar amb sanitat i no? Amb els veterinaris que els tenim aquí, hauríem de parlar amb ells a veure si ens ho deixen legalitzar, això.
No, està clar que jo penso que tots aquests productes que abans potser quedaven com en segon pla, ara estan tornant, no? Potser és això que comentes, és una mica un esnobisme, però tornar-los a donar importància. Penso per què no? Al final és un, com un subproducte, diguéssim, que tenim de les vaques, que el tenim relegat a base al congelador per això, conteixements especials quan la vaca té problemes amb el verguer, però al final tots aquests productes que abans quedaven relegats en segon pla, ara sembla que estan tornant a les modes, no? Allò del pèndol, no? Que tot torna.
Tot torna. Doncs som aquí a Mas del Lladrer. Mira, ja en tenim un de més petit, aquest. Aquest potser me l'emporto, eh?
Aquest està, sí, aquest està emparolat. Aquest ara ha sortit a veure si sí, preny una mica el gat aquell taronja que ara està tan ben assentat allà. I a veure, jo crec que d'aquí una mica sentem uns crits, eh?
Quan estem parlant d'una casa de pagès, hi ha els treballadors humans, però els gossos fan una gran feina i els gats també, eh?
Sí, sí. Ara, per exemple, que tenim... Només hi ha dos gats, eh? Perquè s'han perdut, perquè no, bueno, alguns s'han mort i això. Tu, les rates s'han apoderat i hem de posar-hi solució, eh? Vull dir, cadascú té el seu paper aquí a casa.
Escolteu-me, i de vaques quantes en teniu aquí? Perquè us dediqueu sempre al món de la llet vosaltres o també teniu vaques d'engreix, diguem-ne, per vedells?
Mira, de vaques en tenim. Entre tots els camps, més menys ara hi ha unes 50-60 vaques, aproximadament. En munyim unes 30. I aquí, aquí de les cases de pagès, diguéssim, com aquí a Lladrer els avis havien tingut allò un parell de vaques per tenir llet, una mica per munyir això, però no va ser fins al 75 que el pare va comprar les frisones, quan realment llavors les indústries lleteres van començar a anar a les cases de pagès a demanar, a comprar la llet. I llavors doncs, des del 75 més o menys que és, tenim les frisones i hem seguit una mica la mateixa... diguéssim, són les mateixes, eh? Són les rebesnetes d'aquestes que va comprar el pare.
I vaques, diguem-ne, per allò, per fer carn, també en teniu, no? També frisones o una terrassa?
Són frisones, gairebé totes, tot i que tenim creuaments amb altres races com blau belga, limousí o montbéliard. Però, bueno, tenen el 50% com a mínim són frisó, que és també amb la carn és el que busquem, no? Perquè un frisó sí que té menys rendiment càrnic, però la infiltració grassa que té aquella carn no es pot comparar amb cap altra. Altres, ara ens han vingut noves races de fora, guaiú, angus i coses d'aquestes, que sí que és veritat que tenen molta més infiltració, però diguem, la raça que ha estat aquí tot, sempre i que és més infiltrada en grassa ha estat sempre la frisó, no?
Home, ara també que hi ha això, no?, aquesta moda, diguem-ne, de portar altres races que encara més llunyanes d'aquestes que deies ara, moltes, diguem-ne, franceses o europees, però clar, tu ara quan veus això, no?, que ara ja tenim aquí, per exemple, granges de guaiú o granges, diguem-ne, d'altres races molt concretes que van a buscar alguna cosa concreta, és curiós, no? És a dir, això també fa una miqueta de cultura al gust, no? Jo que m'ho miro, diguem-ne, com la vessant de cuiner, però sobretot també de consumidor, també és bonic veure allò, com és un tall de carn d'una raça determinada, d'una edat determinada. Això també, clar, vosaltres, els veterinaris, us dona feina, no només, diguem-ne, per controlar l'estil de vida, sinó també l'alimentació.
Sí, sí, totalment. Al final sí que és veritat que la genètica de la vaca importa molt i és un gran percentatge dins de lo que al final tindràs de carn al plat, però l'alimentació també és molt important, no? Al final el que li dones a aquella vaca ho transformarà en la carn que al final et menjaràs, no? I és interessant, no?, que hagin vingut aquestes races noves com guaiú, angus i tot això, precisament per tot el que dius, no? Al final és també busquen un públic més petit, més concret, no?, però que també és una carn que fa gràcia provar, no? És totalment diferent del que estem acostumats.
I què, farem algunes proves per aquí amb aquestes mosses o no?
De moment, no. Estem, potser, plantejant coses, però no amb races d'aquestes rares de gaire fora. Si en cas serà algun creuament amb alguna raça més propera. I sí, sí, estem pensant cosetes, però de moment encara no hem fet res.
Home, també és veritat, jo ara em fas pensar en un personatge que, malauradament, ja fa temps que ens va deixar, que tu devies ser molt i molt petita, bueno, totes dues, però allà a la Garrotxa teníem tota una institució, que era en Joan de Falgàs, que era molt conegut perquè aquest senyor, a part de dir-te el temps, és a dir, ell es va fer molt amic de la gent del temps de TV3, perquè deien que no l'endevinaven mai, i ell l'endevinava, i sortia a la ràdio dient el temps que faria, però l'altre era que ell es va especialitzar molt, ara no recordo quina raça era, però una raça que té les caderes molt estretes i que a l'hora de parir li costava, i ell em va anar a aprendre sense saber ni alemany ni anglès, no sé si, ara no recordo la raça.
Jo, per el que deus dir, deu ser blau belga, perquè són els parts, a les races pures, aquesta,
Els parts quasi tots són per cesària, perquè els hi costa molt parir. A més, són vedells molt colons i que a l'hora de parir pues, costa molt. Jo suposo que deu ser aquesta, eh? Per
lo que... Segur, segur, segur. Escolteu-me, clar, la llet, em dius, en munyiu 30, hi ha una cosa que és important aquí, que també és el rendiment, no? El món de la llet, la Frisona, ja és una vaca que don força llet, però clar, a part de donar més o menys llet, l'ha de donar bona, i això és molt important, no?
Evidentment. Nosaltres, de fet, tenim una producció molt petita. Des de fa 7 o 8 anys ja no en venem a la fàbrica, és a dir, que ens ho elaborem tot nosaltres. I llavors, evidentment, doncs, quan ets una empresa tan petitona i t'has de fer valer, doncs t'has de fer valer a partir del teu producte. I nosaltres, de fet, ho fem a partir de la pastura. És a dir, les nostres vaques només s'alimenten de pastura i llavors de farratge sec, que és el que nosaltres guardem, diguéssim, de tota l'herba que dallem a l'estiu, doncs són el que els acabem donant a l'hivern quan no hi ha tanta pastura. I això fa que el producte et diferenciïs per tal de poder-lo vendre. Si fas el mateix que fa tothom, no agafaràs mai cap, no sé dir-ho, sí, cap importància o no valoraran, no? No podran valorar.
Home, veig per aquí també que teniu algunes cabres, que no sé si les munyiu, aquestes, o són vostres o no.
Sí, aquestes, mira, aquestes cabres, de fet, el pare les va agafar, deu fer ja potser 15 anys, perquè el temps passa molt ràpid. Aquí ens trobàvem, aquí ja hi havia hagut alguna ovella, alguna cabra, no? Però al posar les vaques frisones, molta gent es va treure les ovelles i les cabres. Però què passa? Aquí, sobretot, si t'hi fixes, tenim molts pocs prats, molt poc, la majoria del territori és muntanyós. I llavors aquí tenim feixes. Si aquestes feixes són brutes, és a dir, molts esbarzers, les vaques no s'hi poden posar a pasturar. I llavors, aquestes cabres què fan? El que fan és netejar aquests boscos. Llavors són les millors jardineres que podem tenir a casa. Es mengen les fulles dels esbarzers, aquests esbarzers s'acaben morint, i les vaques poden accedir més enllà del que fins ara podien arribar.
I no em llogriu pas unes quantes cabres per això, ara que dieu això dels esbarzers, perquè en tinc un xic d'esbarzer per netejar.
Doncs pensa que són les millors jardineres que pots tenir a casa. Ara, necessiten un temps i molta paciència, perquè són una mica cabrones, eh?
Un bon fil que no passin.
Sí, es veu que sí, no? Les cabres sempre han tingut la tendència, diguem-ne, a ser aquell... A la nostra època, quan anaves a l'escola, sempre hi havia aquell company o companya que eren uns malcuats. Les cabres sempre han sigut, bueno, tu has dit molt bé, de fet no és cap, diguem-ne, cap insult, són molt cabrones.
És que, sí, de fet, les cabres són molt, molt llestes. I, evidentment, si elles tenen ganes de menjar alguna cosa que hi ha més enllà del fil, el fil ha d'estar molt ben posat perquè no et passin a l'altra banda. Si no, aquelles cabres voldran anar a menjar allò que se'ls ha ficat entre cella i cella, entre bany i bany, a partir d'alguna manera.
Bueno, és el que diuen, no?, que les cabres tenen els genolls pelats pels seus pecats, no?
Clar, hi ha una cosa important que moltes vegades no ens hi fixem, i sobretot la gent que ve de fora, que no ve del món de la pagesia, a vegades es pensen que hi ha coses que són per fer bonic i no, no? És a dir, ara parlàveu d'això, del tancant, no? I a més hi ha llocs on et deixen tancar d'un tipus de manera o d'una altra, però quan tens cabres, clar, quin és el tancat ideal que te diu?
Nosaltres el que tenim són de tres fils, o sigui, el fil de la corrent normal de les vaques, però hi ha dues files per sota, perquè no puguin passar per sota. Al final també una mica el secret és que no els hi falti mai menjar, on estan, sempre tinguin menjar. I nosaltres cada de vespre les fem tornar al corral, elles ja ho saben, és un costum, que els hi donem una mica de pinso. Després, bueno, tenir-les sempre maques i lluentes i que puguin menjar. Si passen gana, travessaran el fil sí o sí.
Quina raça són aquestes cabres que teniu?
És tot barrejat. Hi ha alpina, com està... És un creuament. Al final és un ramat que vam comprar d'un veí que se'l va treure. I realment és que no...
Es considera que són, com una raça més autòctona d'aquí a Catalunya, el que passa que hi ha una mica una mescla de tot. Tampoc estem buscant, com que no les volem per llet, sinó al final també acabem el que ens quedem és el subproducte, que és el cabrit, no estem buscant tampoc una cabra molt lletera, sinó una cabra que ens permeti que pugui accedir a tot arreu, per tant, en barguers petits, que no tingui problemes, diguéssim, per poder, doncs, això, netejar totes les zones de...
Clar, són les vostres jardineres autònomes, que a més, aquestes sí que treballen, eh?
Cada dia, 365 dies de l'any. Sí, cada dia.
Escolteu, la cultura del cabrit, la cultura de l'animal, diguem-ne, jove, tendre, ara que estem a l'estiu, que fa calor, ha baixat una miqueta, es manté, perquè en el cas del xai, per exemple, sí que es veu, no?, els últims anys que ha anat baixant, que a vegades són coses que no s'entenen, perquè tothom quan veu xai es vol costelletes, no? Amb el cabrit passa el mateix?
Jo crec que sí, en part s'entén. Per exemple, amb el xai sí que s'entén, perquè hem fet venir xai de fora. Aquest xai, doncs, a vegades és d'una qualitat una mica, bueno, qüestionable, o que xaieja, té mal gust, això. Nosaltres aquí al Ripollès, per exemple, tenim xais boníssims, xais de raça ripollesa, i jo crec que molta gent que potser havia deixat el xai, si el torna a provar, s'enganxaria altra vegada al xai. I amb el cabrit passa exactament el mateix. Un bon cabrit és una carn excel·lent. El que passa que potser ara, en aquests moments, en la nostra cultura, es vincula el xai i el cabrit amb una carn més, entre cometes, de quan l'economia era una mica més pobra, i el porc i la vedella amb economies més riques. I llavors potser es tendeix més al consum de porc i vedella.
I també, bueno, el cabrit no, i el xai es tendeix més a celebració, no? No es compra un cabrit per cada dia, diguem, sinó es tendeix més, jo què sé, per certs dies, jo que sé, la Pasqua, el xai, o fas alguna barbacoa al xai, però clar, no és una carn de diari, diguem.
Clar, hi ha molta gent, sobretot, diguem-ne, a ciutats, que a vegades diuen la carn, clar, és que fa olor, no sé què, i no ens en donem compte que és allò que fa olor, no? Ens hem acostumat molt, a vegades, a la cuina, i és que hi ha certs productes que la gent no els menja perquè fan olor a la cuina, que això mai ho he entès, és a dir, jo cuino perquè m'agrada, no si fa olor una olor o l'altra. Per exemple, la col, per exemple, fer unes sardines a la planxa, per exemple, fer una bona costella. Clar, home, sí que és veritat que quan fas la carn a la brasa, segons a quins llocs, no sé, no m'ho imagino això a les Rambles o al Passeig de Gràcia, no, algú fent-se allà una barbacoa, però no estaria malament, no?
Mira, jo penso que un bon xai de raça ripollesa o un bon cabrit de Lledrer el fiques allà enmig de la Rambla a fer una bona brasa i et dic jo que hi ha cua. I la cua t'arriba fins al cinturó de la Trinitat, no es diu?
Es diu? Això està molt bé. Escolteu, però a mi m'ha dit un ocellet que a part de les cabres, a part de les vaques, també teniu porcs, és que teniu de tot aquí.
Sí, res, tenim molt poques. Tenim 10 mares i és això, criem nosaltres els porcs per... També els portem a l'escorxador, els tornem aquí en l'obrador que tenim i els desfem i fem, bueno, fem la llangonisseta al Ripollès, la típica, i després fem els talls típics del porc, el llom, les costelles, la carn magra, el que sigui.
Escolteu-me, però a veure, ja, el pare, vosaltres dues, vaques, 60 cabres, els porcs, tots aquests gossos d'aquí, els formatges, la carn, els embotits, em podeu dir una pregunta que fa estona que l'estic pensant i és... Quantes hores tenen els vostres dies? Perquè el meu és de 24, però els vostres jo crec que en tenen 70 o 80.
Bueno, sempre diem que si poguessin tenir més hores també aniríem més bé, però no, o sigui, intentem una mica, és a dir, tenim la feina bastant organitzada, això sí, sempre ocupa moltes hores, però tenim la feina una mica bastant organitzada amb dies concrets, per exemple, el dimarts és el dia que fem el porc, el dilluns és el dia que fem els flams, el dimecres és el dia que preparem les comandes online, per tal d'organitzar una mica tot això.
I el dia de repòs, el dia del senyor, quin dia és?
Doncs depèn, el cap de setmana intentem tenir un dia cadascuna, diguéssim, per poder descansar, o si no, allò que t'agafes, mira, aquesta tarda he de marxar que volia anar a fer no sé què, aquesta tarda. Intentem combinar en funció de la feina.
Imma, ara que no ens sent la Marina, és mandona aquesta dona o ets més mandona tu?
Bueno, ella té paciència amb mi, perquè jo a vegades soc bastant tiquismiquis, I no, bueno, totes dues jo crec que al final volem el millor per al projecte. Sempre tenim les nostres... Som germanes, no, evidentment, i sempre tenim les nostres coses, les nostres roces, el que sigui, però no. Al final ens aguantem.
Clar, ara no sé si diré una bestiesa d'allò, però clar, quina és la gran de vosaltres dues?
Jo. Ens portem molt poc, ens portem res, 15 mesos.
Home, així ho he fet bé, Perquè clar, si ara em dius no, jo en tinc 14 més que ella, No, la veritat sempre, és veritat que a vegades allò de treballar amb la família, segons com costa, i vosaltres a més, és una feina que és un estil de vida, que és, t'aixeques i vas a dormir amb la família, ho treballes, ho vius, com es porta això?
Bueno, nosaltres, en el nostre cas, mira, tenint un pare que, clar, fet de tenir dues filles, no?, que ja no som nois, i que ell ho tenia molt a la seva manera, quan nosaltres ens intentem ficar aquí dintre, la veritat és que és complicat perquè li hem volgut capgirar certes coses que hi havien. També, per exemple, amb això del dia de festa, el pare, això del dia de festa, també encara li costa d'entendre. Entén que hi ha d'haver-hi moments per descansar i això, però moltes vegades acabem xocant amb aquest aspecte. Però, bueno, al final, mira, clar, o sigui, el tenim en compte per tot, perquè ell és el que ha tirat endavant tot això durant molts anys, però sí que és veritat que xocar, cada dia sempre hi ha algun moment de no de, de discussió, no. Però sí de... Bueno, que tenim les nostres cosetes, no?
Bueno, és que ja, jo tinc la meva teoria, i és que si amb una parella, sigui de feina o sigui de vida, si no hi ha discussió, això vol dir que n'hi ha un que sempre mana i l'altre sempre creu, no, Imma?
Sí, sí, al final jo crec que és bo discutir en el bon sentit, no? Donar a cadascú el seu punt d'opinió i al final arribant en un acord i dir, tirem per allà, no? Al final... dos, quatre ulls veuran més que dos, no? I al final això, els caps, com més caps, més pensaran i més coses bones podrem treure de tot plegat.
Hi ha una cosa que és molt important, i ara em feia una mica de referència, que és el fet, diguem-ne, d'actualitzar-nos. No? Moltes vegades ens pensem que empreses petites, empreses com la de Pagès com vosaltres, costa, diguem-ne, una miqueta aquest relleu generacional. Costa a vegades el fet d'entendre de que les coses han de canviar, de que poden millorar. Ara parlàveu de flams, jo estava pensant de que fa no gaire hi ha molta gent encara que el flam, si no té forats, no és un bon flam. El vostre flam té forats o no?
El nostre flam el fem al bany Maria i el nostre flam té forats. I, a més, els busquem, eh? Vull dir que volem que surtin aquests forats, sí, sí, sí.
Però ara vindrà l'Imma i dirà, escolta'm, i per què no fem una crème brûlée, com fan els francesos, i aquesta, si hi ha forats, ja és un desastre, no?
Sí, sí, sí. Hem provat, flams amb altres formats i coses, i que estan superbons i no tenen forats, però... És una mica la por de dir, fa molts anys que fem aquests flams i a la gent li agraden així. Canviar dràsticament el flam, és com que ens fa una mica hasta de por. No? Amb altres productes potser no tant, però hi ha productes com molt, per exemple, el flam de Mató és com un productor una mica estrella d'aquí, i és com, hòstia, canviar-lo és com fotre't en un jardí.
Clar, entreu també en altres coses noves, per exemple, ara està molt de moda el món del pastís de formatge, del cheesecake, no? Jo no sé si aquí també tenim un lladre cheesecake.
Mira, nosaltres tenim un pastís de formatge que l'original, doncs això, el fa... Ui, ja ve el meu pastís.
Ara arriba el jefe, posem-li la cadira aquí al costat.
El trono. Li posem el trono. Doncs la veritat és que, per exemple, a mi a l'Emma ens pirren molt els cheesecakes, però, per exemple, hi ha un hàndicap que és que tots són fets en Filadèlfia, la majoria són fets en Filadèlfia, no? Que al final acaben tenint com una base, un gust de base molt d'això. I sempre a vegades havíem dit això, de potser buscar una fórmula que s'adaptés una mica més al nostre producte, no? I tenir un pastís de formatge més personalitzat amb el que a nosaltres també ens agrada ara mateix.
Okay. En tenim un, de pastís de formatge, i és el pastís de formatge de la iaia. La recepta és la de la iaia, de tota la vida.
Imma, Marina, moltíssimes gràcies per la vostra valentia i, sobretot, per ser un exemple del que molts haurien de saber i de fer.
Gràcies a tu, Pep, per donar-nos veu.
Anem a tastar formatge?
Anem a tastar formatge.
La Fonda.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I a la sobretaula d'avui, amb la Navila, parlarem de com ha de ser un bon cafè expresso. Perquè jo ja no sé si ha de ser amarg, si ha de ser àcid, si de com ha de ser. Navila, bon dia.
Bon dia, Pep, què tal?
Escolta'm, ahir em va quedar un dubte existencial sobre el món del cafè expresso, perquè el cafè ha de ser amarg, un expresso. Si és àcid, què és? Que és bo o no és bo? Ja m'explica'm això.
Mira, un cafè ha de ser com qualsevol recepta de la cuina o de qualsevol altra, perquè al final estem cuinant el producte, obtenim el cafè en gra i hem de passar-lo per una temperatura i un procés fins a obtenir la tassa final. Ha de ser equilibrat, que en el moment de prendre'l tingui el nivell dolç. El que passa que quan jo parlo de la dolçor del cafè, la gent imagina pues, un caramel o aquest tipus de sabor, però no és exactament així, sinó l'equilibri. El cafè amarg és el concepte que tenim, però que hem d'anar canviant, perquè no el trobarem tant en els cafès aràbics ni en els cafès d'especialitat. I l'acidesa, moltes vegades, la confonem amb agrio, no sabria dir ara.
Sí, l'agre, no? Sí.
I no és el mateix, perquè un és un defecte i l'altre és una virtut. L'acidesa està molt buscada, sobretot en els cafès de filtre, i l'ha de tenir. Un cafè que no té acidesa no està equilibrat, però tampoc ha de ser massa àcid. Ha de tenir una acidesa equilibrada, una mica d'amargor, però una amargor similar a la de la xocolata negra, per exemple. No una amargor d'un cafè que la màquina està bruta, les gomes tenen segles...
Ara em fas pensar en una cosa que fa molt temps, ui, allò abans del Covid, que un dia a Itàlia vaig anar a una cafeteria i hi havia un cartell allà al costat de la cafetera que deia: senyors clients, s'hauran d'esperar fins a 2:45 perquè ara estem fent la neteja de la màquina. I vaig pensar, caram, no sé si és que la màquina la tenia molt bruta i llavors la van netejar, o és que això és una cosa que fan cada dia.
Sí, la neteja, mira, jo en les meves formacions el 50% del que els hi ensenyo finalment és a mantenir una neteja, perquè és no estem habituats a fer la neteja les vegades que s'hauria de fer d'una màquina, i em fa molta gràcia més que pots anar a un establiment i que et neguin fer el cafè perquè la màquina està neta. Dius, bueno, doncs ja me'l faràs quan estigui bruta.
Clar, clar. No, però es veu que això...
No té cap sentit. No, no el té, Pep. Això és una cosa del passat. Evidentment que la màquina a l'hora de plegar ha de quedar neta, però és que l'has de netejar contínuament durant el dia. Llavors, segons els fabricants, hauríem de netejar les màquines espresso professionals cada 100 cafès. I per no estar comptant, per exemple, en el meu establiment es neteja 2 vegades. Depèn de quina màquina tens, has de desmuntar, que això era el que m'agradava de la màquina anterior que tenia, desmuntes les dutxes, ho neteges tot, i et prepares per al següent torn. Però, per exemple, en hores puntes que tenim molt de volum, quan passa aquesta onada de feina, fai també una neteja dels grups, de tota la màquina, perquè seria impensable que en un restaurant cuinessis amb la mateixa olla tot el dia sense netejar-la. Doncs penso que és igual d'evident que s'ha de netejar la màquina contínuament.
Doncs ara ja sabem com s'ha de tractar la màquina i com ha de ser un bon cafè expresso. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís, avui d'en Carlo Petrini. Diu: un gastrònom, amb el temps, es fa cada vegada més senzill. És en la senzillesa on hi ha l'alta gastronomia. Carlo Petrini, el mestre de Slow Food. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima. Adéu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. És pels cors més grans.
gran. Si no visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.